Em sentiu bé? Sí? Avui parlaré amb la poca veu que em queda. Abans de començar farem un moment de silenci que ens serveixi per desconnectar del que hem fet en el dia d'avui, per centrar-nos aquí, en aquest instant, en aquest moment. Sí? Gràcies. Recordo fa algunes setmanes estava, com ara, començant una conferència en algun altre lloc. I al parlar de fer uns moments de silenci va haver algú que en aquell moment de silenci va aprofitar per arreglar-se el bolso i efectivament no parlava, però després a la conversa es va generar el tema de què vol dir fer silenci. En realitat, fer silenci no vol dir callar i no dir res, perquè podem callar i no dir res, però en canvi per aquí seguir parlant, no? Llavors no és un temps d'espera, sinó és un temps d'aprofundiment. I un altre cas curiós també, això ja fa potser un parell de mesos, mes i mig, estava en una trobada interreligiosa que van fer a prop d'aquí i el tema era sobre la pau. I diferents religions, nosaltres ens considerem religió, però com a grup espiritual ens inclouen moltes vegades. Estàvem en una església, l'entorn era realment molt, molt bonic, i la persona que organitzava l'acte ens va dir: entre intervenció i intervenció farem un minut de silenci. I era com molt escaient. Però llavors algú va dir: i com sabrem que ha passat un minut? I torna a venir aquesta persona i ens diu: doncs mira, quan acabi de parlar un, conteu fins a 60 i després que surti l'altre. I jo una vegada més vaig dir: però això voldrà dir fer silenci? Si se suposa que hem de comptar fins a 60 per després sortir, això no haurà sigut silenci? I llavors va dir: bé, us faré una senyal i després sortiu. I vam estar d'acord així. Però enteneu el que vull dir amb això? Que podem estar callats, però no vol dir que estiguem en el que realment s'entén com a silenci. I en el tema d'avui, que el tema és espiritualitat, energia del canvi, i una de les coses que m'agraden els últims anys és que es parla de la paraula espiritualitat amb bastanta apertura. Ja veig que temps enrere era, parlaves d'espiritualitat i ja directament et preguntaven si estaves parlant de religió. I avui en dia, inclús en revistes o temes més del que avui en dia en el món modern es diu psicologia positiva, també de vegades es fa servir la paraula espiritualitat per parlar de tot allò que té a veure amb la persona. I em sembla doncs que és un moment com molt potent, energèticament parlant, que es pugui anar introduint aquesta paraula sense por. Perquè abans això, no? Doncs pronunciaves aquesta paraula i ja, a veure què anaves a dir després. Però és bonic quan veus que en l'espiritualitat és tot allò que inclou la vida de la persona. I és igual quin tipus de creença o no creença pugui tenir aquella persona que es considera espiritual. I això ho he dit diverses vegades, però és que sempre em sembla com molt rellevant com hi ha persones que són molt religioses, però gens espirituals. Hi ha gent que és gens religiosa i profundament espiritual. Hi ha gent que no és ni religiosa ni espiritual. Hi ha gent, evidentment, que és religiosa i espiritual. S'entén això? Llavors, per un costat estaria el conjunt de creences, de ritus, de, del que cadascú com a ideologia personal considera que li dona sentit a la seva vida i és doncs, molt respectable també. Però després, per altra banda, està la vivència interior de la persona i això és el que podríem considerar més espiritual, tot allò que té a veure amb el nostre esperit. I per tant, quan parlem d'esperit, estem parlant de l'ésser, l'energia, és igual el nom que li volíem dir, de l'ànima, d'allò que va més enllà d'aquesta dimensió física i corporal. I quan comences a percebre com a important tot allò que no es pot veure, però que es pot sentir. I quan parlem d'energia, en realitat de què estem parlant? Perquè si ho pensem, tot és energia, inclús els objectes són energia. Les molècules, tal com estan constituïdes, absolutament tot és llum. I no sé si sabeu, però estem en l'any internacional de la llum. Ho sabíeu això? Les Nacions Unides ha otorgat aquest any aquest títol. Hi ha molts esdeveniments arreu del món sobre l'any internacional de la llum. I si entreu a la pàgina de Nacions Unides i ho poseu això, any internacional de la llum, hi ha un petit vídeo molt bonic. I un dels temes que em va sobtar, però realment és interessant, deia, més enllà de la bombeta. Perquè pensem de la llum i pensem de la llum, no? Però és més enllà de la bombeta, és tot el que és llum, tot el que és energia. I llavors, si ho pensem, que qualsevol objecte, inclús el nostre cos, inclús qualsevol cosa és energia. En el moment en el que li trobo aquesta altra dimensió a tot allò que és material, inclús els diners són energia. Qualsevol fluir des de l'aigua que va per un riu o els diners que surten d'una butxaca i entren en un altre lloc, no? És a dir, tot és energia, tot és moviment. I llavors, quin ús estic fent de l'energia que cau a les meves mans? O quin ús estic fent de qualsevol instant de la meva vida? Perquè també, i evidentment, si entenem que nosaltres mateixos som energia, què vol dir que sóc energia? Quan dic sóc llum, val, a nivell teòric pot ser un concepte que amb el que hi estiguem d'acord. No sé si esteu d'acord amb això. Som llum, hi esteu d'acord? Sí. Després podríem matisar què vol dir que sóc llum i què vol dir el dia a dia d'una persona que es considera llum. Perquè si només em fixo... Està bé així, Marta? Sí? Si només em fixo en allò que tal com passa i ho veig únicament des de l'aspecte físic, m'estaré perdent molta de la riquesa que cada instant de cada dia ens pot proporcionar. Però si penso jo sóc llum i l'altre és llum, passi el que passi, perquè inclús entre la llum a vegades salta alguna xispa, no? Però és energia, vol dir és llum. Com estic percebent l'altre? Que és llum, també. Com estic relacionant-me amb l'altre, sentint que aquest ésser és un ésser lluminós i que més enllà del paper que representem cadascun de nosaltres, si ho entenem així, més enllà del paper que cadascú representa, hi ha un ésser que li dona sentit a allò. Però mentre només em quedi amb allò que és limitat, amb allò que és tancat, amb aquesta mirada estreta, és com una energia estancada. Seguim sent energia, però serà una energia estancada. No sé si alguna vegada heu tingut aquesta sensació quan feu neteja profunda a casa o quan tireu allò que no serveix o doneu allò que vosaltres no feu servir però que un altre podria fer servir. És com moure l'energia estancada. I quan mous l'energia estancada, circula. Si teniu aquesta experiència vosaltres també. I no te n'adonaves fins llavors. No te n'adonaves, eren objectes senzillament, no? Allà posats. Però quan fas que les coses circulin, és com una sensació d'alliberament, d'alegria inclús, de pensar que fas que les coses tinguin vida. Però només pots fer que les coses tinguin vida quan tu et sents així. Però inclús hi ha vegades que potser tu no tens l'energia, però dius, vinga, va. Són dies així una mica més tristos o no saps molt bé per què, però posa't a moure coses. A mi m'ha passat. I ho fas i després com que allò, el fet de moure coses externament, de posar-te a netejar, de posar-te a caminar, de fer alguna cosa, és com si alhora connectés amb aquesta energia de dins i et fa bellugar també, fa que es belluguin coses per dins. I és interessant veure-ho d'aquesta manera. I llavors, això ens permet fer canvis a la nostra vida. I és molt important fer canvis a la vida, però hem de saber què volem canviar. Perquè si vull fer canvis però no sé molt bé quin canvi haig de fer, estaré així, no? Vull fer coses, jo ho veig amb la gent, que hi ha gent que s'expressa i ho diu, sí, sí, sé que haig de fer alguna cosa, però no s'acaba de moure res. Llavors, cap a on vols anar? I no tot està en fer les coses de pressa, està en fer les coses amb sentit, en fer les coses amb consciència, però per això has de saber què és el que vols. I quan parlo de canvi, m'agradaria, tot i que ho hem posat com a canvi en el títol, però m'agrada més la paraula transformació. Un canvi, segons el concepte que cadascun tingui per, entengui per canvi, però un canvi pot ser molt superficial també. Em puc canviar de roba, em puc canviar de casa, em puc canviar de parella, em puc canviar de ciutat, puc canviar moltes coses, però jo seguiré sent el mateix. I això és el que passa. Hi ha gent que diu, ah, sí, sí, ara ja, tal, perquè... Però és que en realitat has fet un canvi extern. I està bé si aquest canvi extern m'ha acompanyat d'un canvi intern. Però mentre sigui un canvi extern, al principi aprofitaràs la novetat. I et semblarà que és una gran cosa, perquè és nou, és diferent, i et produeix sensacions diferents. Però és només això el que vull? O és una cosa més profunda? I per mi l'exemple com molt clar del que és el que entenc per transformació, dos exemples. Per un costat, si alguna vegada heu fet algun pastís, quan el pastís el treus del forn, ha canviat l'olor, el color, la textura, i és impossible tornar-ne a desgranar els ingredients. No els pots tornar a separar. S'ha produït una transformació. És més profund que un canvi. M'enteneu cap on vaig? O sigui, un canvi el veig com a més des de la superfície. Però en el moment en què hi ha una transformació, i potser no te n'adones, però passa el temps i dius, ah, mira, abans això em feia mal, ara ja no em fa tan mal. O això em molestava, ara... Doncs no diré que no em molesti gens, però sembla que gairebé no ho acabo de percebre. I vas veient el teu canvi. O, per exemple, el canvi típic, quan es parla de transformació, inclús més, quan es parla de metamorfosi, tot aquest procés de canviar d'oruga a papallona, no? Tot el procés que succeeix i que la papallona tindrà ous que tornaran a ser cucs, però aquesta mateixa papallona no pot ella mateixa tornar a ser un cuc. Ha passat un procés de transformació, per tant, no pot tornar mai enrere. I això és el que veig quan hi ha gent que diu, sí, jo havia fet meditació anys enrere, després ho vaig deixar, però sembla que hagi de tornar, sembla com que em falti alguna cosa. Ho heu sentit això alguna vegada? Que dius, fixa't, què ha passat? En els moments de la meva vida que havia tingut una pràctica de tipus espiritual, semblava que em trobés més bé. Pel que sigui, ho vaig deixar de fer i ara sembla que em torni a costar, quan sabies que quan ho feies t'era molt útil i veies canvis a la teva vida. Però tot allò que ha anat passant no vol dir que hagis tornat enrere, no vol dir que hagis set, que t'estiguis apropant més a ser cuc, no. Sinó que en part d'aquest procés de transformació, en aquest procés, de tant en tant hi ha una parada. I també és interessant que hi sigui. Però quan et trobes amb una parada, aprofitem les parades per reflexionar, per mirar cap endins, per escoltar com em trobo, com em sento. I per això aquestes fases on durant el dia podem incorporar el silenci, silenci que vol dir quietud de la ment, quietud del cor, aquest espai on els pensaments redueixen moltíssim la seva velocitat. Aquests espais de tranquil·litat que puguem anar incorporant durant el dia ens ajudarà molt més per seguir endavant en el procés de transformació que cadascú vulgui aconseguir. Però no és només tranquil·litat de dir, ai, mira que bé, estic a casa, en el sofà, estic a gust, no? Perquè a vegades, per moltes persones, això és tranquil·litat, això és quietud, i està bé tenir aquests moments de relax. Però hem de diferenciar entre els moments de relax o els moments de serenor conscient. Podem estar asserenats, perquè doncs, dediquem aquest moment doncs, per sentir-nos tranquils. Però el fet de sentir-nos asserenats conscientment, en el fet d'aquest viure en cada moment, sabent què és el que estic, per on estic passant en aquests moments, és això el que ens ajuda a créixer. És això el que ens ajuda en aquest procés de transformació. I quan ho fem, després ens n'adonem que estem anant a algun lloc. Perquè puc anar molt de pressa, de quan hi havia el Concorde, de París a Nova York en 3 hores. Però és que potser no volia anar a Nova York, potser volia anar a un altre lloc, no? I llavors, si no sé on vull anar, perquè es valora tant la pressa. Per cert, hi ha aquesta cultura de l'slowdown, que el símbol és un cargol. Sabeu de què us parlo? I m'ha agradat molt, la primera vegada, ara ja fa uns quants anys que existeix aquesta entitat, la primera vegada que ho vaig veure vaig pensar, ah, mira, que bé. Passem del fast food, tot era fast, tot era ràpid, tot era... Semblava que el que es valorés era la pressa, el fer les coses a menys temps, perquè quan faig coses a menys temps, tinc més temps per fer-ne més. No és que em facis menys i disfrutis del silenci, no? El temps era... La idea era fer les coses de pressa perquè així pots fer més coses a menys temps. Però llavors arriba algú i diu, no, és que el que és valorable és dedicar temps a fer les coses, a menjar lentament, no menjar ràpid, sinó cuinar lentament, que les coses facin la xup-xup, no? Doncs tornem a aquest, que és una metàfora, si voleu, però és com puc fer, i puc ser molt àgil, externament, puc ser àgil, però per dintre, anar com amb una altra actitud interna. És una qüestió d'actitud, també, el que ens porta a aquesta transformació que cadascú vol. Si és que ens volem transformar, aquesta seria la primera pregunta. Realment vull canviar alguna cosa en mi? Sí? Realment vull fer alguna observació personal, algun temps per veure com podria actuar de forma diferent, com em podria relacionar de forma diferent. Però sobretot es tracta de com em relaciono a mi mateixa. Tot l'altre és conseqüència. Això seria per reflexionar també, si esteu d'acord amb això o no. Però jo penso que moltes vegades, no? Si ho observem, en funció de com em tracto a mi mateixa, així em relaciono amb l'entorn en el que estic. Si em tracto a patades, a esbatzegades, si em tracto amb poc carinyo, llavors em relaciono amb l'entorn de la mateixa manera. Llavors, com poder desenvolupar un altre tipus d'actitud que em tracti a mi mateixa amb més estima? M'estimo? M'estimo? Us estimeu? Algunes expressions diuen que sí, altres diuen que no, i altres caps van així en diagonal. Quan el cap va en diagonal, és que ni sí ni no, o potser a vegades sí, però a vegades no. Però és important. Cada vegada me n'estic adonant més que en realitat tot té a veure amb com ens estimem. Què entenem per amor? Què vol dir aquesta estimació que podem tenir cap a nosaltres mateixos? I en realitat, quan ens tractem individualment, cadascú sabrà des de quin canvi, quan ens tractem individualment pensant, no, m'agradaria intentar ser diferent en aquest aspecte. No sempre m'haig de quedar en el mateix punt. O és que jo sóc així. Això no és cert. Fins avui he sigut així. Però si vull ser diferent, puc ser diferent. Sí o no? Hi ha gent que diu, no, és que jo ja sóc molt gran. Sembla que això vagi amb l'edat. Hi ha gent, no sé, els que teniu uns quants anys més, però alguns diuen, és que ja quan ets gran ja hi ha uns certs hàbits que ja, com que ja ets així i ja et quedaràs així. Però que no hi estem massa d'acord amb tot això? El fundador de Brahma Kumaris, aquest senyor que veieu aquí, Brahma Baba, ell l'etapa més transformadora de la seva vida la va començar als 60 anys. Quan dius ja als 60 anys ja portes molt de camí, no? Però mai és tard quan un decideix cap on vol anar, cap on vols enfocar la teva energia. I m'agradaria llegir-vos, és que ho estava mirant aquest matí i he pensat, doncs té a veure amb el tema d'avui també. Aquest és un llibre que m'agrada molt, que és Pensamiento Oriental para la Mente de Occidente, potser alguns el teniu, de l'Antoni Estrano. I parla del canvi qualitatiu. Un canvi però de qualitat. Llavors, quan ja és un canvi de qualitat, ja és un canvi en profunditat. Està bé afegir-hi aquesta paraula també. Un canvi conscient, un canvi qualitatiu, un canvi de profunditat. I llegiré alguns trossos, diu, llegiré en castellà. El cambio cualitativo es la capacidad de transformar situaciones o circunstancias negativas en algo beneficioso para uno mismo y para los demás. Los transformadores cualitativos son personas que pueden convertir muros de resistencia en puentes de entendimiento. Torno a dir. Transformadores cualitativos. Personas que pueden convertir muros de resistencia en puentes de entendimiento. Y digo, el silencio nos proporciona la energía necesaria para cambiar efectivamente. Y el conocimiento de uno mismo nos da la percepción y la comprensión para darnos cuenta de la oportunidad para cambiar que todo el mundo tiene y que cada situación ofrece. Cada situación ens ofereix l'oportunitat de canviar alguna cosa, de fer alguna cosa de manera diferent. Però quan fas alguna cosa de manera diferent és perquè tu ets diferent davant d'aquella situació. No es tracta de fer. El fet de fer alguna cosa de manera diferent és perquè hi ha un canvi. I només perquè hi ha el canvi en tu pots fer allò de manera diferent. Diu, la manera más fácil de entender el cambio cualitativo se me ocurrió un día al tener que poner estiércol apestoso alrededor de las rosas de mi jardín. A las pocas horas de estar haciendo ese trabajo, me di cuenta de que todas esas flores preciosas, aunque se alimentaban del estiércol, no adquirían ni su olor ni su color. Verdaderamente ellas eran como reinas en el jardín, con sus vestiduras rosas, doradas, rojas y blancas, llenando el aire de un perfume que hacía que la gente que entraba en el jardín ni siquiera notara el estiércol. Las raíces de los rosales eran capaces de transformar el estiércol hasta tal punto que tomaban lo mejor sin sufrir ningún efecto secundario negativo. El mundo humano es como un jardín. Somos todos flores, rodeadas de montones de abono, es decir, la negatividad en todas sus formas, el ego, el miedo, la ira. Y nosotros somos transformadores cualitativos. Es fácil pensar, no, es que en aquest ambient es impossible. És que hi ha tan mal geni a casa, és que amb aquesta malaltia no puc. I sempre ens anem justificant del canvi que podria estar fent en funció del que passa fora. Però si ho pensem, és veritat. El fem fa que les flors siguin més boniques. Les situacions negatives, en lloc d'enfonsar-nos, poden servir per veure què hi puc afegir de positivitat per part meva. Això és una cosa que podem pensar també sovint. Quan passa alguna cosa, dius, ai, és que fixa't, és que aquí no hi ha ambient d'harmonia a la feina, per exemple. No has pensat mai que li pots posar tu? Tot allò que penso que falta, jo li puc afegir. O és massa difícil? Tot allò que, i a més em queixo, no hi ha ambient d'harmonia a la feina, doncs afegeix-li tu. I una segona metàfora que també ens va bé pel tema que estem parlant. Un és el del jardí i les roses. I un altre, aquí. Los transformadores cualitativos también se pueden comparar con las ostras. ¿Sabeu com es formen les perles? Sí, no? Mireu, diu, se puede comparar con las ostras. Cuando una pequeña partícula invade su casa, la ostra segrega un líquido que se combina con la partícula. Y finalmente llega a producir una perla. La perla puede vivir dentro de la ostra durante el resto de la vida de la ostra sin causar ninguna molestia a la ostra. De la misma forma, antes de reaccionar negativamente hacia personas y hechos, podemos integrarlos en nuestra vida y aprender con ellos. Fer-se amic de la partícula, l'ostre es fa amic de la partícula, l'envolta d'una substància concreta i es converteix en perla. Allò que li molestava es converteix en una cosa que tothom aprecia i tothom diu, caram, una perla autèntica. Sí? Doncs puc queixar-me. Fixa't aquesta persona, mira això, tal, no? Les diferents partícules, entre cometes, amb les que ens anem trobant al llarg del dia. És una opció totalment respectable, també. Però, com si intento fer-me amic d'allò que està passant, intento adaptar-me, amullar-me, sense deixar de ser jo, perquè l'ostra no deixa de ser ella mateixa per fer-li espai a allò que produirà la perla. L'ostra segueix sent l'ostra. Sí? No haig de deixar de ser jo mateixa, però com puc anar-me adaptant en aquest entorn per integrar inclús allò que no m'agrada? És un exemple que el podem recordar. Avui, quan marxem i recordem sobre el tema de la transformació, podem pensar com la rosa no s'afecta pel fem que fa que sigui tan bonica i, per altra banda, l'exemple de l'ostre. Llavors, per altra banda, l'espiritualitat a nivell més profunda només la podem entendre quan en el dia a dia, i torno al tema de l'inici, quan parlava de la llum, quan recordo, i no només recordo a nivell teòric, sinó quan ho sento des de dins, que jo sóc l'ésser que dona vida en aquest cos. Anar deixant aquesta identificació amb allò que és material que està tan profundament gravat. Jo no sóc aquest cos. Sóc alguna cosa més que aquest cos i li dona vida en aquest cos. Sí? Ho enteneu així? Però és fàcil i el món ens ho posa de tal manera com perquè ens identifiquem les 24 hores amb el cos que tenim, no amb el cos que som. I llavors, a mesura que durant el dia vaig pensant qui sóc i m'identifico més amb la xispeta de llum que dona vida en aquest cos, només des d'aquesta perspectiva puc també integrar en el meu dia a dia, com aquest ostre, puc integrar en el meu dia a dia aquesta energia absolutament bondadosa, absolutament lluminosa. Diguem-li Déu, diguem-li la llum universal, és igual de la manera que vulguem relacionar-nos amb aquest ésser o amb aquesta energia, com entenent que no tot s'acaba amb allò que veiem amb aquests ulls i amb allò que podem tocar amb aquestes mans. I quan ens obrim a aquest tipus d'experiència, quan ens obrim a que aquesta energia pugui actuar en el meu dia a dia, la vida s'omple de llum encara més. I no és una qüestió de creença, perquè si no seria una creença com a fe cega i ja està. No és una creença, sinó quan tu ho vius per dins, és una vivència. I en moments que et farà falta a la teva vida, saps que aquesta energia està present i que en moments que necessites, perquè realment tens aquesta necessitat, necessites d'aquesta força extra i saps que està disponible. Sí? Queda molt llunyana aquesta idea? Però més que una idea, és una experiència. I quan anem incorporant aquests espais de silenci en el nostre dia a dia, quan durant el dia anem obrint-nos aquests espais de reflexió, d'interiorització, és només des d'aquesta quietud que podem percebre aquesta altra força que ens pot moure tots plegats. I ara és un moment molt potent. Ja fa temps que ho diem, però realment és un temps on tot està canviant molt ràpid i d'unes maneres que no ens haguéssim pogut imaginar mai. Les situacions que hi ha en certs llocs, dius, però com és possible que passin les coses que estan passant? Per tant, més que mai fa falta una altra energia que pugui contrarrestar l'energia negativa, i no només negativa, sinó destructiva, que estem veient en el món. I és energia també allò, eh? L'energia aquesta destructiva que hi ha en el món és energia i té molta força. Però em puc quedar pensant o sentat mirant, fixa't el que està passant, o puc ser transformador qualitatiu, seguint amb aquesta frase, m'agrada molt també, puc ser transformador qualitatiu i conscientment posar-me a l'altre costat de la balança i dir, em vull afegir aquesta part de la humanitat que mentre estem veient tota la negativitat que hi ha en el món, però estem fent alguna cosa per contrarrestar aquesta energia. I tot es mou per la massa crítica. Sabeu què és la massa crítica? Un i un i un i un. I arriba un moment que és aquest un que fa caure la balança en l'altra direcció. I mentre pensem, oh, però són pocs els que pensem així, mentre segueixi pensant això no faré res. Però l'energia de la positivitat, i no només la positivitat, sinó l'energia de la transformació més connectada des de l'espiritualitat, té molta força. Molta, molta, molta força. I això sí que és una qüestió de creença. Però podem veure o podem entendre aquesta creença de que el pensament té una gran força quan ho has experimentat per dins. Quan dius, mira, passi el que passi, passi el que passi, però no vull perdre la felicitat, per exemple. O hi ha un dit a l'Índia que és així. Encara que em mori, així diu, sembla molt dràstic, però és així. El dit diu, encara que em mori, no em desprendré de la meva felicitat. Vull dir, si t'has de morir, mora't, però mora't feliç. No renunciïs a la teva capacitat de ser feliç. I no és aquesta felicitat exterioritzada i així, molta eufòria, no. Novament és una felicitat serena. Una felicitat des d'una quietud asserenada. I ho podem anar practicant cada dia. Sí? Us apunteu a ser transformadors qualitatius? Sí? Nou títol. Targetes de visita. Avui en dia hi ha, no sé com s'ho posen, amb una targeta, no? He vist coses de lo més divertit que us pugueu imaginar. Hi ha gent molt creativa avui en dia. Llavors, nosaltres som, què som? Transformadors qualitatius. I quin tipus de transformació? I quin tipus de qualitat, per tant? I són d'aquestes coses incògnites. Aparentment, ningú sap. Però sí que es percep. Tota la vibració es pot respirar, es pot sentir. I llavors, quan ets una persona positiva, inclús en entorns no tan adients, la gent se't queda mirant, escolta'm, i com és que... No us ho han preguntat mai? I com és que no t'enfades? Ho han preguntat alguna vegada algú de vosaltres? No? Sí? Sí o no? Sí. A vegades passa això. Veus que tothom s'altera i tu doncs decideixes no alterar-te. Perquè com tot, tot és una opció, una elecció. I llavors també té el seu punt de perill, entre cometes. Perquè sembla que si no t'alteres no t'importi. Ho heu notat, això? Ah, caram, ah, com és que no plores? Oh, però en aquesta situació has de plorar. No et diuen així, però més o menys, no? I quan decideixes, no, doncs vull afrontar aquesta situació des d'una altra manera. No des de la repressió, perquè si no ho fas perquè no es vegi, però per dintre, no, no, millor que ho treguis. Però ja m'enteneu, vull dir, quan decideixes que no et vols alterar, sempre hi haurà algú que et dirà, això és que no t'ho prens amb interès. A mi m'ho han dit diverses vegades en segons quins contextes. Això és que no t'ho prens amb interès. Bueno, potser es podria veure què vol dir tenir interès. I potser es pot veure també com, quan decideixes no afectar-te, te n'adones que només en aquell moment estàs allà també per, simplement amb la teva presència, donar el teu recolzament als altres. Però se'ns ha ensenyat a plorar amb els que ploren, perquè això vol dir empatia. I quan jo ploro amb els que ploren, no puc donar recolzament a qui ho necessita, perquè jo també estic enfonsat. Llavors, aquesta fortalesa que a poc, amb aquesta transformació personal anem construint, en aquesta fortalesa o solidesa interna, anem transmetent això. I arribarà el moment on altres també podran veure, fixa't, doncs és veritat, és molt més sa aquesta manera de prendre's les coses que no l'altra forma. I llavors, cadascú, des d'aquesta espiritualitat que anem vivint en el dia a dia, com puc entendre que estic caminant cap a la transformació? És un camí. Però també en aquest camí ens ho hem de prendre en sèrio. Perquè si no és com si ja hi vaig anant, ja hi vaig anant, ja hi vaig anant. Sí, però la situació ara està com perquè responsablement ens prenguem amb serietat el procés intern. Serietat però amb alegria, m'enteneu? És a dir, doncs ja, aquesta mateixa nit, abans d'anar a dormir, fer una estoneta de meditació. I demà al dematí, quan em llevi, una altra estoneta de meditació. No, ja, ja estem anant, ja estem anant, però hem de saber com ho volem fer. Sí? I llavors ja sabeu que teniu aquest espai aquí. Tots coneixeu l'espai de silenci a la botiga? Alguns no. A baix a la botiga, al fons, tenim una petita saleta de meditació, que en diem espai de silenci. I està oberta tot el dia. En qualsevol moment que passeu per aquí o us ho feu venir bé, per en qualsevol moment, encara que no hi hagi activitat aquí dalt, pugueu entrar i demanar que us acompanyin a la saleta amb silenci o música o alguna meditació guiada i aprofiteu aquell espai. Perquè a alguns a casa se'ls fa difícil, quan no és la tele és el veí, quan no doncs sembla que sigui més difícil desconnectar. Però si us és pràctic el fet d'anar a un altre espai, que sapigueu que hi és. D'acord? Doncs podríem fer ara uns moments de meditació i sentir aquesta connexió amb la part més profunda, per des d'aquesta part profunda sortir amb més fortalesa. Abans de fer-ho, algú vol comentar alguna cosa? Afegir alguna cosa? No? Esteu bé? Sí? Doncs bueno, farem fins aquí i farem ara la meditació. faig plenament conscient d'aquest instant. D'aquest moment que em serveix per mirar cap endins. Aquest instant que em permet escoltar el silenci i la quietud que hi ha dins meu. Quan permeto que la ment no pensi tant. I dedicar-me a aquests moments és estimar-me. És sentir l'agraïment de poder regalar-me aquests instants per ser conscient d'allò més preciós, que és la llum que sóc. L'energia que sóc. Aquesta energia plena de força, plena d'amor. L'alegria més autèntica que neix de dins. Aquesta és l'espurna de llum que deixo que brilli a través d'aquest cos. Jo, l'ésser, l'ànima, sóc com una rosa espiritual, que visc enmig de la negativitat del món, tot i que també hi ha moments d'alegria i satisfacció. Però inclús en aquells moments que no em són tan favorables, on inclús hi ha punxes, jo, la rosa espiritual, segueixo obrint-me per mostrar la meva bellesa al món. Segueixo escampant el meu perfum, la meva fragància. I en realitat, no es tracta de fer res. Senzillament es tracta de ser. I ser conscient de qui sóc. I alhora, aquesta rosa ben oberta pot rebre també els rajos del sol diví. Aquests rajos que encara m'omplen de més força. Un sol que m'acull, que m'estima i em comprèn. I ens quedarem aquí ara, un moment, en silenci. sentint aquesta connexió amb un mateix i aquesta connexió amb aquest sol diví. I alhora, aquest temps de connexió serveix també per estovar qualsevol ressentiment que hi pugui haver dins, qualsevol resistència que em dificulti el canvi que vull portar a terme. Records del passat que em venen a dir que no seré capaç. Però em vaig desfent de tot això que interfereix per seguir mirant endavant només, mentre sé que jo puc. Jo puc canviar si això és el que vull fer. I cada dia puc revisar què és el que he après, què és el canvi que estic fent, què és allò que m'agradaria seguir canviant i transformant. Així la vida s'omple de sentit. Una vida viscuda amb consciència. M'observo i em pregunto com estic, com em trobo. Com està la ment ara? Com està el meu cor ara? I ara, vagi on vagi i amb qui vagi, seguiré recordant que sóc una rosa espiritual, un ésser capaç d'aportar al món bellesa i fragància. Shanti. gràcies per estar avui aquí.